91.5. Ràdio Estel, sempre amb tu.
Esteu escoltant Debat a Bat. El Bisbat de Lleida.
Hola, amics i amigues. Soc en Francesc López i a la tècnica tenim a l'Alberto Vilela. Avui tenim a la Mari. Normalment ella fa la secció de les delegacions, però avui ha portat el senyor bisbe que ens obrirà una finestra en quina és la nostra organització diocesana. Com sabeu, estem distribuïts a àrees. Però us deixo ara amb un company que ens vol dedicar unes paraules.
L'altre dia vaig llegir un article al Segre. Deia que en l'era de la comunicació, la paraula ha perdut força. Qualsevol professor de llengua hi estaria d'acord. No perquè ara els alumnes siguin pitjors que abans, sinó perquè no practiquen l'escriptura tant com ho feien, ni a les classes ni a la seva vida diària. Les ciències, en forma de noves tecnologies, han envaït el món de les lletres. Quan abans escrivíem el nostre nom, la nostra adreça, les cartes i els documents, avui fem ús d'una plantilla o copiem i enganxem. Quan abans els nostres fills i filles de cinquè de primària ens volien explicar una facècia o quelcom que els havia passat, calia tenir paciència i anar fent les preguntes adequades quan la història s'estancava. I ara ens ho ensenyen amb una fotografia al telèfon mòbil. Quan abans calia demanar que ens encenguessin qualsevol estri tecnològic i el pare o la mare ens deixaven utilitzar el tocadiscs 20 minuts, l'ordinador 3 partides, havia de defensar quin era el motiu pel qual s'havia de fer aquell esforç. Avui encendre l'ordinador és un acte gratuït que no té cap connotació especial. I amb tot això la paraula, tal com la coneixíem, va perdent força. Ara qui s'expressa i es comunica millor és qui és capaç de trobar els millors acudits, sovint visuals, i enviar-los als seus amics. És aquell que amb quatre lletres mal posades sap enviar el missatge més engrescador. És aquell que coneix les últimes frases cèlebres dels polítics, jugadors de futbol o top models. És aquell que envia les emoticones més originals i les més divertides. La gran pregunta que sorgeix per ara als professors de religió és com ens ho hem de fer per als que vivim de transmetre la paraula en majúscules.
Fernando Sánchez de Ocaña, professor de secundària.
Notícies del Bisbat.
Festa en honor al Pare Palau, Aitona.
La parròquia de Sant Antolí d'Aitona ha celebrat aquest passat 7 de novembre la festa litúrgica en honor al beat Francesc Palau, fundador de l'Ordre de les Carmelites Missioneres Teresianes i del qual es compleix el 25è aniversari de la seva beatificació. La celebració ha estat presidida pel bisbe Joan i concelebrada pel seu rector, mossèn Francisco Ribas.
L'Esplai Epis inaugura els actes del 40è aniversari amb una xerrada del periodista Carles Capdevila.
Una conferència del periodista Carles Capdevila, director del diari Ara, amb el títol Educar amb bon humor, ha donat el tret de sortida al ventall d'actes que l'Esplai del Col·legi Episcopal ha organitzat en commemoració dels seus 40 anys. A l'acte, presidit pel bisbe Joan, ha assistit l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, el director general de Joventut, Antoni Reig, la directora del Col·legi Episcopal, Antonieta Mateus, i el director de l'Esplai, Òscar Costa.
Catalunya Sacra inicia al Museu de Lleida el seu programa de formació.
Més de mig centenar de persones han participat aquest passat divendres en la primera de les sessions del programa de formació de Catalunya Sacra, realitzada en el Museu Diocesà i Comarcal de Lleida. Aquest, organitzat amb el suport de les facultats de Teologia i Filosofia de Catalunya, s'emmarca en un projecte de formació adreçat, sobretot, a les persones interessades en el guiatge turístic i gestió patrimonial.
La unitat pastoral de les Borges Blanques, Juneda, Torregrossa, Puiggròs i La Floresta inicien un curs de catequització.
Per iniciar-lo, una setantena de persones d'aquesta unitat pastoral, entre elles una desena de joves, s'han reunit a la parròquia de l'Assumpció de Maria de les Borges Blanques. Han estat acompanyats pel seu rector, mossèn Daniel Gómez, el seu vicari, mossèn José Biforné, i el seu diaca, mossèn Juan Ignacio Toscano, així com diversos col·laboradors pastorals.
Col·laboració entre les delegacions de catequesi i de missions.
El passat dia 9, un grup de catequistes convocats per les delegacions de catequesis i missions s'han trobat a la Casa de l'Acció Catòlica. L'objectiu ha estat presentar la campanya de la infància missionera d'aquest curs. Aquesta, adreçada especialment als infants, fa èmfasi en l'actitud missionera davant la vida ja des de petits. Per això s'ha pronunciat un guió adequat al temps litúrgic i a l'edat dels infants, apte tant per a l'esplai de catequesi com per a la classe de religió o celebració de l'Eucaristia. Per més informació, podeu seguir el blog de la Delegació de Missions www.missionslleida.blogspot.com.
L'entrevista.
En els diferents espais dels nostres programes hem tingut ocasió de comptar amb la presència del senyor bisbe per contestar diferents temes que se li han proposat. En aquest espai de bat a bat, un cop al mes, tenim també l'oportunitat de parlar de les delegacions. I en aquesta ocasió és d'agrair que el senyor bisbe sigui el que ve a respondre en aquest àmbit del que està dins de les delegacions per conèixer una mica l'organigrama del Bisbat de Lleida i delegacions, sinó passar en unes àrees, etc. Moltes gràcies, senyor bisbe, per estar amb nosaltres. Felicitats pels 5 anys d'estància a Lleida.
Sí, sí.
Està content de la seva estància a Lleida?
Hombre, sempre es pot millorar. No cal baixar a detalls.
I del que pensava al vindre, ara, què és el que li sembla que encara podríem treballar d'una manera més ferma per vostè estar satisfet de del seu pas per Lleida?
No sabria dir-ho, però hi ha un nivell de coneixement que ha crescut, i això sempre és bo. Hi ha un nivell també de relacions humanes que és gratificant, i això pot afavorir també, pot millorar el servei. Sí.
Nosaltres també ho hem notat amb aquest espai de mitjans de comunicació, no solament aquesta empenta que ens dona, a més tindre el bisbe, que és el president i el responsable directe de moltes coses de comunicació de l'Església a nivell Espanya, sinó que l'equip que hem anat formant estem com a molt convençuts de que quelcom hem de fer perquè arribi la realitat de la nostra diòcesi més enllà de les nostres contrades. Quan se va amb cotxe no se sap mai qui està sintonitzant un aparell de ràdio o qui està escoltant amb una pàgina web qualsevol de les coses que nosaltres pensem. Senyor bisbe, parli'm de la reorganització diocesana en àrees i la descripció d'aquestes 4 àrees globals que hi ha.
No té massa importància la cosa, només és, diguem, afavorir la comunió. Normalment nosaltres ens organitzem i a vegades protestem de que hi ha massa institucions, doncs és una manera de fer pactes de cooperació i anar caminant junts. I jo dic que també a base d'opinions i de les assemblees diocesanes hem anat trobant aquella clau, no? I com podem agrupar grups també, valga la redundància, d'apostolat que tenen pràcticament els mateixos destinataris i sense deixar de fer el que fan i de ser el que són, complementar-se. I això era la finalitat.
Treballar en xarxa, que és el que vostè també va dir a l'assemblea i és important, però quina diferència hi ha, doncs, en què existeixin les diferents delegacions, cadascuna amb les seves activitats i les seves obligacions i el que vostè els hi diu quan es nombra a qualsevol dels delegats, i les àrees que ara poden ser més globals?
Jo dic que pel cas és el mateix, només que això de la xarxa és una realitat. Normalment fem treballs de promoció, d'animació, d'acompanyament, i cadascú té una seva especialitat. Però, per exemple, tot el que sigui acció caritativa i social, que això ha anat aquí desenvolupant-se significativament, i aquella xarxa d'entitats d'acció caritativa i social ens ha donat fins i tot la idea, però l'experiència, de que això pot resultar. I hem fet el mateix per l'evangelització, hem fet el mateix per a la litúrgia i espiritualitat i també per l'àrea de formació. Així tenim les 4 àrees.
Comencem per l'última, l'àrea de formació. Què significa, quin és l'objectiu i d'en quina manera s'està treballant dins d'aquesta àrea? I la com s'atança seria als feligresos?
Sí. clar, hi ha un estil de vida que és evangèlic, ja està, no? Però tot això també pues, s'ha de millorar, s'ha de buscar també la manera, tu dius, de fer-ho present, i sobretot de traduir en serveis, no? I els serveis poden ser més o menys especialitzats, però la formació que és necessària pot dur també a millorar la nostra presència en les comunitats. El lideratge de les comunitats, les persones responsables d'algun sector, diguem, més preparades o fins i tot oficialment enviades i responsabilitzades d'aquell sector. Per ahí aniria també la formació que dona l'IREL i que poden donar les mateixes delegacions.
Senyor bisbe, fa poc vareu dir que la diòcesi no està dividida en parròquies o les diòcesis, sinó que estan organitzades en parròquies. Quina diferència hi ha?
Aquesta és una sutilesa, però la divisió és el contrari a la comunió. I quan tu tens mentalitat de coses dividides, normalment se tradueixen també en la meva parròquia, la meva delegació, i no la nostra església diocesana. Per tant, dic, estem organitzats i no dividits, formem un sol cos, només que ens hem d'organitzar com qualsevol família, no? Distribuir les tasques, la missió és la mateixa, única, i les tasques poden ser moltíssimes, no? Les comunitats parroquials fan present l'església en determinats barriades i, o sectors, però és la mateixa església. I, per tant, tornem a la de la cooperació. Si estem organitzats, la cosa pot funcionar. Si estem dividits, podem estar encontrats.
I... Però, senyor bisbe, vostè ho sap, i jo més, perquè he viscut molt directament el que és una unitat de pastoral. La gent més gran no ho veu en clar, això de la unitat pastoral.
Tant de bo fos només a més la gent més gran. La qüestió és que el jo ens pot a tothom, no? I també a nivell, diguem, d'organitzacions parroquials.
Com si haguéssim perdut una mica la identitat de cadascú i hi ha menys estona potser el sacerdot a la parròquia, el rector com abans se feia.
Però això no té res que veure en les unitats de pastoral. Això té que veure en la, diguem, poca quantitat de mossens que tenim i ens hem de repartir d'una forma o altra. Les unitats de pastoral no han de dependre... La dependència del mossèn no és sempre bona, pot ser positiva en algun cas, diguem, però habitualment no és bona perquè ens repengem d'una persona que pot no existir. I per això hem posat també fins i tot com a objectiu un any potenciem un poc aquest nucli de cada comunitat, de cada parròquia, que són l'ànima, no? Els que sostenen ordinàriament la vida parroquial, pues, hem d'estar cuidant-los millor, perquè demà poden no tenir un... Això del carisma de presidència, pues, no ho tenen tots, tampoc. No?
I els que ens estan escoltant i que deuen de pensar, doncs és veritat, a nosaltres la unitat pastoral no ens sembla bé. Què els hi diu? O què ens diu?
Pues que tindran que convertir-se, perquè la humanitat camina cap ahir. Vull dir, a tots els nivells estan fent-se fusions, que no és un capritxo, és una necessitat, i nosaltres, des del punt de vista de la fe, tenim una crida fonamental. Sou cos, però si sou cos no podeu estar distorsionats. Les unitats de pastorat poden estar constituïdes per dues o tres o deu parròquies, això és el de menys, no? Però és una manera de dir, som cos, i cadascú ha d'ocupar el seu lloc. I, per tant, hem de complementar-nos també, millorar el servei. Si la nostra pretensió és mantenir el nostre, no estem al servei del bé comú, lo qual és contrari a la comunió.
Senyor bisbe, en el propassat enviament en missió que de fa algunes setmanes, vostè vau proposar, o vos vau proposar a tots els diocesans, dues prioritats. Donar importància a la paraula de Déu en la nostra vida cristiana i vetllar perquè a cada comunitat parroquial hi hagi un grup de persones que sostinguin la vida parroquial. És el que ens ha dit. Però ens ho pot especificar una mica més per anar prenent més consciència encara d'en què t'enviament, que aquest any va estar molt marcat amb aquestes dues.
Sí, sí, és natural. L'enviament forma part de la identitat de l'Església. Som enviats per Jesús al món a anunciar la bona notícia i a traduir-la en la vida de cada dia. No? Qualsevol batejat ha de descobrir que és enviat, i per això ho visibilitzem en aquell acte també. No? La qüestió és que enviats a tot, i ara enviats en particular també a especificar dos nivells en guany, també en continuïtat en tot el projecte de pastoral. L'any passat vam parlar de la qualitat espiritual. Pues fer-ho girar, la nostra vida cristiana, fer-la girar al voltant de la paraula i analitzar-la, revisar-la i pregar-la, tot això és important. La paraula de Déu és el motor i la llum que ens ha de guiar. Pues anem a procurar prioritzar això i fer grups d'estudi d'Evangeli, grups de lectura creient, grups de lecció divina. Les metodologies són diferents, però al final és la paraula la que ha de girar, la paraula de Déu, la que ha de motivar la nostra acció. Per això l'hem de conèixer, l'hem d'aprofundir, l'hem de pregar, l'hem de fer vida, l'hem d'assimilar. Per ahí va la cosa.
Enriquir els diferents grups que més o menys han funcionat a les parròquies, però que ens hem d'afiançar molt més en l'espiritualitat de cadascú, no?
Sí, però no estem inventant res, tampoc. Ja duem més de 2.000 anys d'història, només que de tant en tant fem una especificació, un accent, una prioritat, però al final sempre és la mateixa música.
Fa 5 anys que vostè és aquí i sabem que ha tingut moltes coses positives, fins i tot de sentir-se agraït, com vostè ha dit al començament, de la visibilitat que hi ha del senyor bisbe en qualsevol dels llocs que anem. Està ben acollit, senyor bisbe, però digui'm, pensant en la nostra diòcesi, què ens convindria per ser millors seguidors de Jesús?
Zero.
Sí, bueno, però...
Zero.
I això com se fa?
Pues se fa dient, l'Evangeli és l'única, ara diuen els polítics...
O què hem de fer per fer-ho bé?
Si ho fem bé o malament, ja el nostre senyor ens ho dirà. De moment jo dic, els polítics parlen a vegades dels fulls de ruta, nosaltres no tenim més full de ruta que l'Evangeli. Per tant, si les coses les fem a la llum de l'Evangeli, la cosa funciona. Si les fem a la llum d'altres criteris o fins i tot ideologies, pues estem, diguem, desviant-nos del camí. Si aquestes coses, aplegats els cristians, ens les diem uns en els altres i ens corregim i ens ajudem a millorar, la cosa funciona. Si anem per lliure, no funcionarà mai. Aquí tenim les àrees de cooperació. Si anem per lliure, la cosa no funciona. Funcionen els individualismes, els protagonismes, el jo, en definitiva, no el nosaltres, la comunió eclesial.
El Sant Pare, aquest Sant Pare, fa una gran incidència amb la pregària, amb l'oració, però posant-se ell ja al davant de la pregària i sobretot demanant que preguem per ell, la qual cosa ha estat sempre molt positiva, però la pregària, preguem suficient. Ens fa falta pregar.
Que ens fa falta, no crec que sigui...
Cap novetat.
Ningú pot dubtar de que ens fa falta. I, a més, Jesús deia, pregueu, pregueu i pregueu. També l'esperit ha d'estar viu, no? No aletargat. I la pregària ajuda a estar viu. Que sigui suficient el que fem, doncs jo no sé, cadascú hauria de prendre's el pols. Ara jo aprofito per a dir, preguem en comú, també. Preguem els uns pels altres i apleguem-nos a pregar. No sols cadascú per si mateix i en privat, que també hauríem d'aprofundir més, no? Però la pregària comunitària sempre té també el caràcter de signe públic d'Església. I això tampoc podem evitar, diguem, pensar-ho. És necessari un signe públic d'Església.
Quin missatge deixaria als nostres oients, als nostres oïdors, per acabar aquesta presència de vostè parlant de les àrees que hi ha al nostre organigrama de bisbat?
Pues que no pensen que hem inventat res, que tampoc és una superestructura, és una manera de treballar en xarxa, com tu dies abans, i d'aprofitar les nostres pobreses, perquè sumant sempre les coses van millor. El missatge seria aquell, i si tenen algun dubte, que ho proven. És qüestió de provar-ho, i provant-ho després podem corregir i avaluar. Sense provar-ho no sabem. Mm-hmm. Hi ha unitats de pastoral que estan funcionant, altres que estan donant, diguem, passes per funcionar, i altres que tenen una certa resistència, però és normal en la vida, això, no?
No tothom està d'acord. Jo, de tota manera, estic molt satisfeta perquè a la meva unitat pastoral el senyor bisbe va dir que sí, que ho estàvem fent bastant bé. Això és una gran satisfacció. Agrair-li, senyor bisbe, que estigui aquí. No podem allargar més el temps, però sabem que és una persona preocupada per la comunicació i, per tant, creu que estem fent el que hem de fer des d'aquesta secció de mitjans de comunicació del Bisbat de Lleida? Estem complint el que vostè esperava? El que vostè esperava?
Esteu fent molt, i a vegades més del que jo esperava, pensant en els mitjans que tenim, però he d'agrair sobretot la generositat dels voluntaris, que sou molts i bons.
Moltíssimes gràcies per estar aquí. I nosaltres ara continuem amb el programa, amb l'agenda.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
Diumenges de pel·lícula a la Mariana.
Diumenge, dia 17 de novembre, a les 6 de la tarda i a l'Acadèmia Mariana, una sessió més de bon cinema familiar i de valors. Aquest cop serà Diamantes de Sangre, que tracta de la problemàtica del tràfic de diamants a l'Àfrica. Aquesta sessió comptarà amb una estona de fòrum en la que ens acompanyaran africans que viuen a Lleida.
Cadena interdiocesana de pregària per les vocacions.
El dia 23, a Lleida, tindran lloc diferents activitats per pregar per les vocacions. Adoració diúrnia a l'Església de Sant Pere de Lleida, de les 10 a les 2 del migdia. Adoració al Santíssim i Eucaristia, a les 7 de la tarda a la parròquia de Llardecans. Pregària a la parròquia de Montserrat, de 7 a 8 de la tarda. I pregària litúrgica amb testimonis a les 7 de la tarda a la capella de Sant Sebastià d'Alcarràs.
Sessió de formació de les Càritas de Lleida, Solsona i Urgell.
Aquesta tindrà lloc dissabte, dia 23, a la residència del Sant Crist de Balaguer. Començarà a les 10 del matí i està adreçada als treballadors i treballadores, als directius i voluntaris responsables de programes de Càritas.
Recés de pregària dels preveres.
Durant el matí de dilluns, dia 18, els preveres de la nostra diòcesi tindran el seu recés mensual, en el qual hi participen una cinquantena d'ells.
El pensament.
En un món de sorolls i presses, el silenci és necessari per a poder escoltar, acollir i créixer per dins. Després esclatarà la vida, com el roser que a l'hivern s'adorm i reposa tranquil per tornar-se a despertar a poc, i quan arriba la primavera, floreix generós, donant bellesa i perfum.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Pregar com respirar. Un dels objectius diocesans per aquest curs és donar prioritat a la lectura creient de la Bíblia per revitalitzar la fe. És una crida que he adreçat a cada batejat, a totes les comunitats parroquials, a les delegacions i a les institucions diocesanes. Creure demana viure en l'actitud d'escolta, oberts a allò que Déu vulgui anar indicant-nos. Parleu, Senyor, que el vostre servent escolta, diu el primer llibre de Samuel. Que es compleixin en mi les teves paraules, deia Maria en l'Anunciació. Però això no és possible si no fem de la pregària la respiració permanent de la vida, ja que, segons Sant Ambròs, a Déu parlem quan preguem i a Déu escoltem quan llegim la seva paraula. I la paraula cal llegir-la amb fe, amb els ulls de l'ànima, a poc, rellegint, com mastegant-la, contemplant-la, destriant-la, escrutant-la en silenci, demanant al Senyor que ens parli, que ens la faci entendre, com aquells de Maús a qui es va obrir l'enteniment. Hem de demanar al Senyor la capacitat de mirar cap a dins, de dirigir la mirada i el cor cap a dins, i per això hem de demanar l'amor al silenci, per tal de poder escoltar els murmuris de Déu a cada moment. Com demanava Pau VI l'any 64 a Terra Santa, «Silenci de Nazaret, ensenya'ns el recolliment i la interioritat. Ensenya'ns a estar sempre disposats a escoltar les bones inspiracions i la doctrina dels veritables mestres. Ensenya'ns la necessitat i el valor d'una convenient formació, de l'estudi, de la meditació, d'una vida interior intensa, de l'oració personal que només Déu veu. Si en tots els camps la formació permanent és una necessitat ineludible al món modern, també ho és per als seguidors de Jesús en l'àmbit específic de la nostra fe. Mai n'hi ha prou amb la formació cristiana que tenim, i sabem perfectament que, en el fons, moltes coses no les tenim clares. Potser per això, de vegades, vivim rutinàriament un cristianisme formal, fent equilibris davant la pròpia consciència, que no ens acaba de deixar tranquils, davant dels altres, la reacció dels quals no és sempre satisfactòria, i també en els grups parroquials, en els àmbits laborals i en la convivència ciutadana. L'últim llibre de la Bíblia, l'Apocalipsi, es diu explícitament: «Ja que ets tebi i no fred o calent, estic a punt de vomitar-te». La tebiesa en la vivència de la fe cristiana no està per res d'acord amb l'Evangeli. Podríem revisar la nostra manera de pregar a la llum d'aquestes idees? Rebeu la salutació del vostre germà bisbe Joan Piris.
Bé, amics, hem arribat a la fi d'un altre programa. Esperem que la visió del nostre germà i bisbe Joan us hagi arribat clarament, que sapiguem com pretén que nosaltres treballem i estiguem a la nostra diòcesi. Ja sabeu que si voleu enviar-nos qualsevol dada d'activitats futures o qualsevol suggeriment, poseu-vos en contacte amb nosaltres a l'adreça mcs@bisbatlleida.org o al telèfon mòbil de la Delegació de Mitjans de Comunicació 628-991-983. Esperem les vostres notícies.
De bata a bata, el Bisbat de Lleida.
Fins a la propera setmana, amics. Adeu.
Yn gwafrio pancio yn y drain, ceilio gronfraith mwyalch mwyn, yn cytuno yn y llwyn, a diorffiws yn rhoi cri. Oedd yn canu pan roes teitan lewyr llawn, i olau o brigau'r gwawn, cilio ffibus i gysgod gwydd, gwawn.